Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Va, que aneríem... Ens hem passat d'hora, eh? Demano disculpes.
Ja sé, no sé.
Mira, és que per culpa del Pocky ha començat a parlar del tramvia, de la Diagonal, i s'ha escalfat aquí i ha muntat un sidral que vamos.
Passa real. Us perdono.
Sí, demano disculpes. Un moment que no, ja no el sentim.
Ai, ai, ai.
No, ja no el sentim.
Hi ha uns petits problemes.
Jo l'esquerra de la taula.
Eh?
No, que dic, hi haurà esquerra de la taula, però tot tranquil·la.
No, aquesta tarda, si ha aguantat 25 anys, em pot aguantar 25 més. Això sí, quan traspassi i vull les meves cendres, aquí dintre.
Molt bé, preciós. Preciós.
Que en tingueu de cos les cendres. És una petició que faré ara.
Molt bé.
No, la vol, deixaràs per escrit, això.
El notari.
Però amb una urna, vols una urna?
No, les vull aquí. Com que la taula serà la mateixa, la de fa 25 anys, vull les cendres aquí dins la taula, que a més és una taula que es mou.
Les vols a dins?
Sí, jo
les vull a dins.
Les vols a dins?
Sí, llavors que la gent vagi fent ràdio i diguin, i aquí hi ha les cendres de Toni Clotes.
I quan algú es tornudi, que volin les cendres?
No, perquè estaran dins.
Protegides.
Exacte.
Què?
Però res, tu mateixa.
Fins demà.
Sí, no, fes bé.
Adéu. Les 8 i 2 minuts. Bona nit.
RAC1, no ho sé, amb Anna Ballonés.
D'aquí a poques hores la pagesia es tornarà a mobilitzar, aquesta vegada amb l'objectiu de bloquejar alguns dels punts logístics més importants del país. Serà a partir de diverses columnes que bloquejaran el port de Tarragona, Mercabarna i també l'autopista AP7 a la Jonquera i l'eix transversal. Per saber com serà la mobilitat i si hi haurà un dispositiu especial, d'aquí a uns minuts parlarem amb el comissari Josep Lluís Rossell, sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos, i també ens fixarem en el port de Tarragona, que és, com dèiem, un altre dels punts conflictius de demà. Trucarem a Joan Besora, director de Desenvolupament Corporatiu del Port. Al marge d'això, continuen també aixecant polseguera el posicionament del PP amb la llei d'amnistia, sobretot amb la proposta d'un indult. Malgrat que Feijó i tota la seva tropa ho han matisat per activa i per passiva, el govern espanyol no ha perdut l'ocasió de sucar-hi pa. Aquesta mateixa tarda s'hi ha referit així al ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Esto condiciona claramente la legislatura. Ha sido una gran impostura que hayan sido capaces de decir tales mentiras tan gruesas, tan groseras a la sociedad española para inocular crispación, odio y personas crispadas con la actuación que estaba llevando a cabo el gobierno en esta materia.
Avui Feijó ha tirat pilotes fora, però just a aquesta hora està participant en un acte a Galícia dins la campanya de les eleccions i podria ser, per tant, que s'hi referís. N'estarem pendents i connectarem en directe amb l'Arnau Mañé des d'un poble de Pontevedra per saber-ne l'última hora. Tota aquesta polèmica també la comentarem amb el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, la politòloga i professora de la UPF, Eulàlia Soler, l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i l'empresari i exdiputat al Parlament, Jordi Cuminal. Amb ells també comentarem una altra polèmica, la que hi ha al voltant de la mort dels dos guàrdies civils a Cádiz. De moment, dels 8 detinguts, 6 continuen en mans de la policia. El PP demana més la dimissió del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Mentrestant, avui també hi ha noves dades sobre l'accés dels menors a la pornografia. Dades que criden l'atenció perquè la majoria d'enquestats al CIS creuen que les famílies en tenen part de la culpa i que se n'haurien de responsabilitzar més. És a dir, que no n'hi ha prou en prohibir i restringir, sinó que un primer pas seria el més control parental. I avui, per tancar el programa, just aquesta nit farà 25 anys de l'últim concert de Sau. el seu cantant, Carles Sabater, que va morir després del primer bolo que obria la gira a Vilafranca del Penedès. Doncs bé, un quart de segle després ho recordarem amb el colletrista, compositor del grup Pep Sala, que també abordarà algunes de les polèmiques que van envoltar aquella mort. Serà a partir de les 10 de la nit. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular pel temps, demà marxarà el vent i, malgrat alguns núvols, serà un dia bàsicament assolellat. Al migdia els termòmetres recularan 2 o 3 graus a la costa i al prelitoral del centre i del sud del país, i en canvi al Pirineu pujaran una mica. Ara són les 8 i 5 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
Som a les portes de la gran mobilització que els pagesos tenen preparada per demà. A deixar imatges icòniques com l'entrada dels tractors pels carrers de Barcelona, ara volen fer un pas més i boicotejar els principals punts estratègics del transport de mercaderies. Demà al matí, Unió de Pagesos ha convocat marxes lentes que sortiran de diversos punts del país per anar a bloquejar el port de Tarragona, Mercabarna i també l'AP7 a l'altura de la Jonquera.
En el cas del tall a l'autopista, la frontera, no descarten que s'allargui més d'un dia. El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, avisa a RAC1 que, tot i que aquest serà el plat fort de la setmana, no es descarten més accions els propers dies.
En principi està convocada només per a demà. Això no vol dir que demà passat en alguns altres llocs no hi hagin altres tipus d'accions. Una setmana una cosa, una altra, a veure fins que acabem aconseguint, doncs, que es canviïn les inèrcies que hi ha fins ara.
L'objectiu del sindicat és amenaçar el funcionament habitual d'aquestes infraestructures i que les administracions escoltin les seves reivindicacions.
Per aconseguir-ho s'han convocat diverses columnes de tractors que sortiran d'arreu del país i que arribaran fins a aquests grans centres de distribució del país. Judit Vila.
Sí, Unió de Pagesos té previst bloquejar 4 grans punts del país. Són el port de Tarragona, l'entrada de Mercabarna a Barcelona, l'autopista P7 abans d'arribar a la Jonquera i l'eix transversal a la Catalunya Central. Els més matiners seran els de Girona, que sortiran a les 7 del matí des de Santa Llogaia d'Àlguema i Orriols a l'Alt Empordà. L'objectiu és que uns tractors entrin a l'autopista P7 per l'accés de Figueres Nord i els altres ho facin pel de l'Escala. Després es trobaran en un punt mitjà i tallaran la circulació. Pel que fa a Barcelona, se sortirà a les 7 d'Igualada en direcció cap a Mercabarna amb columnes de tractors procedents tant de l'Anoia com també del Baix Llobregat, i el mateix amb el port de Tarragona amb 3 columnes que sortiran des de Lleida, les Borges Blanques i Targa a les 7 del matí i també des d'altres punts del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Per acabar, a la C25 es faran sortides des de Gironella, al Berguedà i també des de Vic.
De fet, avui ja hi ha hagut algunes mobilitzacions a les Terres de Lleida, una cinquantena de tractors que han tallat l'A2 en tots dos sentits a primera hora del matí, i més tard també s'han fet talls a la P2 tant en sentit Saragossa com en sentit Lleida. La mobilització que ha acabat quan diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra els han desallotjat, aquesta maniobra de la policia catalana que no s'havia vist fins ara a les protestes de la pagesia i que pot ser un indicatiu del que passi demà. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Karen Alfonso.
Els manifestants han tallat l'A2 i l'enllaç amb l'AP2 a l'altura de Soses. Llavors, uns quants pagesos han intentat accedir a l'autopista per tallar-la, però els Mossos d'Esquadra no els han deixat. És per aquest motiu que alguns d'ells s'han baixat del tractor, han anat a peu per un camí secundari i han fet talls intermitents en tots dos sentits fins que han aparegut 7 furgons de l'Arro i els han desallotjat. Segons explica un pagès manifestant, Jordi Larios, tenien permisos per poder tallar totes dues carreteres.
Hi han hagut ordres des de dalt, llavors han enviat els antidisturbis i aquestos sí que ens han fet marxar d'una manifestació que teníem demanada, que la teníem aprovada.
Durant el dia també s'han fet diversos talls o marxes lentes a altres comarques de Ponent, i demà sortiran 3 files des de Lleida, les Borges Blanques i Tàrrega per adherir-se a la concentració del Port de Tarragona convocada per Unió de Pagesos.
Sobre el paper que poden tenir demà els Mossos davant d'aquestes protestes dels pagesos i també el bloqueig d'algunes infraestructures clau per la distribució, avui, com dèiem també a l'inici, en parlarem en temps de tertúlia amb el sotscap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial dels Mossos, el comissari Josep Lluís Rossell. I tot plegat, accions de la pagesia que busquen una reacció per part de les administracions. Doncs bé, avui el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, ha anunciat que portarà la simplificació de la política agrària comuna al conjunt de lleis europees que regulen el sector, al Consell d'Agricultura, que es farà el 26 de febrer. Són declaracions a Onda Cero.
Ya sé que ese debate es un debate eterno, ¿no? Que haya menos normas administrativas, pero es verdad que yo creo que muchas veces, por superposición de normas y no derogación de aquellas que se han aplicado anteriormente, pues puede existir una situación donde las personas, en este caso los agricultores y ganaderos, sientan una presión para ellos pues muy fuerte, ¿no?
Per cert, que la plataforma 6F, que fins ara havia estat la principal impulsora de les mobilitzacions, ha decidit canviar de nom a Catalunya i passa a dir-se Plataforma Pagesa. L'agrupació ha decidit aquest canvi després que aquests dies se'ls hagi vinculat especialment a la resta de l'Estat amb l'extrema dreta. Per això volen esvair qualsevol dubte. Ho van acordar ahir les diferents delegacions territorials que formen part d'aquesta organització agrària. Les 8 i 10, mobilitzacions a banda. L'altre gran tema del dia és el que protagonitza el Partit Popular, el govern espanyol, que insta Alberto Núñez Feijóo a demanar perdó després del rebombori amb l'indult condicionat a Carles Puigdemont. La Moncloa creu que la proposta que ha fet l'entorn de Feijóo sobre l'expresident deixa al descobert una gran mentida. Mentre esperem a veure què diu Feijóo aquest vespre, de seguida, com dèiem, connectarem en directe amb Pontevedra, on ha d'intervenir en un míting. Ahir mateix deia que si Puigdemont complís els requisits necessaris, com ara presentar-se davant la justícia espanyola o demostrar penediment, sí que estudiaria l'opció de l'indult. El govern espanyol deixa clar que hi ha un abans i un després del nou posicionament del PP i que això, diu, canvia tota l'evolució de la legislatura. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, una exigència de perdó que ha demanat fa poc més d'una hora el ministre Félix Bolaños.
Desde luego que el Partido Popular y el señor Feijóo tienen que pedir perdón al Partido Socialista por las barbaridades que han dicho de nosotros, pero sobre todo tienen que pedir perdón a los millones de ciudadanos que de buena fe han podido creerse las mentiras que desde el PP les han dicho. Ahora ya sabemos lo que piensa el señor Feijóo y por supuesto piensa que el camino de los indultos que iniciamos es el camino correcto y también piensa que no ha existido terrorismo en el proceso independentista.
El govern espanyol titlla Feijóo d'hipòcrita, de mentider i la demana si la reculada en tot el discurs respon ara a una negociació amb Junts amb informacions que podrien ser massa compromeses pel PP. La vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha dit així.
Tres confesiones que dejan en el aire mil preguntas. No sabemos si esta es la reacción de pánico a las frases de Puigdemont en su última carta, todo se sabrá, en la que hacía referencia a los contactos con el Partido Popular. Parece que les ha entrado miedo, y mucho. Bien, si esto ha sido una voladura controlada, como algunos dicen, y yo me pregunto si esto es controlado, ¿cómo será lo que no tengan bajo control?
Això sí, el govern espanyol també li diu al PP que és benvingut al camí correcte del retrobament amb Catalunya, camí que és l'amnistia i els indults per forçar un reequilibri de veritat entre Catalunya i Espanya.
Gràcies, Jordi, bona nit.
Bona nit.
I mentrestant, com dèiem, Alberto Núñez Feijóo, que continua sense aclarir ben bé si indultaria o no Carles Puigdemont. Les últimes hores, el líder del PP, que s'ha limitat a dir que no es compleixen les condicions plantejades, res més. No ha desmentit tampoc la informació que, entre d'altres, publicàvem a RAC1 aquest cap de setmana. De fet, des de llavors, Feijóo, que ha evitat les preguntes dels periodistes, a aquesta hora, com dèiem, però, el president del PP, que participa en un míting a Marín, un poble de Pontevedra, en plena campanya electoral gallega. Anem cap allà també, enviat especial de RAC1, Arnau Mañé, bona nit.
Bona nit, sí, a punt de començar el míting electoral de Feijóo. Tot just ara acaba d'arribar el líder del PP en aquest recinte on es farà la intervenció del PP. El líder popular, per tant, qui intervindrà després dels taloners, sentiu la música de fons a tot drap, i veurem si es mulla, veurem si intenta desviar l'atenció del debat estatal i tornar al focus de la campanya gallega, o si realment aclareix quina va ser o quina és la posició del PP al voltant d'un hipotètic índol. Pendents, per tant, si finalment Feijóo es mulla o si passa de puntetes, serà simptomàtic, faci el que faci.
Doncs evidentment que a través de l'Arnau Mañé seguirem a aquest míting de Feijóo per veure si aclareix alguna cosa o no sobre aquest posicionament del Partit Popular. Això mentre els barons del seu partit han intentat avui apagar l'incendi que envolta ara mateix el PP, eviten criticar la proposta de Feijóo, al contrari, tanquen files per evitar precisament putinejar la campanya electoral gallega, Arnau.
Sí, tots plegats intenten treure ferro a l'escenari, asseguren que no és cap cop de timó del PP, tots menys el gallec Alfonso Rueda, que ha evitat mullar-se. Qui obria la veda aquest matí a Telecinco era Isabel Díaz Ayuso.
Para que se diera un indulto se tendrían que dar unas circunstancias que no están existiendo.
Está montando un pollo
que nada tiene que ver con lo que ha dicho el presidente del Partido Popular.
I més tard el valencià Carlos Mazón, el castellano-lleonès Alfonso Mañueco i l'andalús Moreno Bonilla, tots desviant l'atenció.
Todo el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo unánime. No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio.
Todo lo demás no es más que incertidumbre, confusión y ruido, mucho ruido. Y eso yo no lo quiero para Galicia.
A mí me sorprende que ahora hagan un tándem Vox y el PSOE. Creo que forma parte de esa desesperación en la que se encuentra.
Des del PP parlen de manipulació, de malentès, de cortina de fum. No ho fa Feijó, ho fan els seus escuders que el defensen a cegues sense saber exactament quina era la posició que la direcció popular va desvelar a diferents periodistes parlant d'un possible indult.
Doncs bé, Arnau, ja saps, qualsevol posicionament de Núñez Feijó sobre aquesta qüestió ens ho fa saber. Fins ara, que vagi bé. Bona nit, Arnau.
Bona nit, fins ara.
I per la seva banda, Junts per Catalunya, que passa de puntetes sobre aquesta polèmica dels indults, el partit imposa el silenci i evita dir què van parlar en les converses amb el PP. Ara bé, els de Carles Puigdemont sí que es guarden un as a la màniga. Avisen que els populars, avisen els populars, volíem dir, que quan els convingui poden començar a buidar el pap. Laia Colomer.
Sí, Junts per Catalunya defensa haver parlat amb el PP, insisteixen que ells no formen part de cap dels dos grans blocs polítics espanyols, que no deuen res a ningú i que tenen les mans lliures per negociar amb qui creguin convenient. Ara bé, han evitat referir-se concretament a aquestes converses amb els populars. Almenys de moment, el portaveu Josep Rius insinua que encara queden capítols per destapar.
Les trobades que hagi pogut mantenir Junts per Catalunya amb el Partit Popular, com li deia abans, el que havíem de dir ja ho hem dit. Si hem d'afegir alguna cosa, ja l'afegirem, i aquest és el posicionament que té Junts per Catalunya avui en dia. També deixi'm afegir una cosa, vull dir que Junts per Catalunya és un partit polític que parla amb tothom.
Junts assegura que demana sempre el mateix, parli amb qui parli, amnistia i autodeterminació.
I de la seva banda, Esquerra, els Comuns i el PSC reclamen a Junts per Catalunya i al PP que expliquin tots els detalls de les trobades. Creuen que haurien de ser transparents i dir tota la veritat, Adrià Santasusagna.
Els tres partits no acaben d'entendre per què el PP decideix explicar l'oferta dels indults. Raquel Sanz d'Esquerra, Elia Tortolera del PSC i Joan Mena dels Comuns reconeixen la sorpresa i reclamen al PP i Junts que públicament expliquin quines ofertes i contraofertes es van fer, assegurant que el relat no s'aguanta per enlloc.
Creiem que seria interessant saber el contingut d'aquestes converses. Creiem que estaria bé transparència, no?, en aquestes negociacions i en aquestes possibilitats.
De la seva hipocresia i de les mentides que és capaç de dir al voltant de com ell entén que s'ha de fer la política.
Només es pot explicar perquè el Partit Popular té por que Puigdemont pugui filtrar abans de les eleccions el contingut de les seves negociacions.
I els republicans van més enllà dient que el PP els va trucar per reunir-s'hi també durant les negociacions per a la investidura, però que ells van tancar la porta a escoltar-los.
Doncs bé, tot aquest incendi mediàtic sobre els indults de Feijó que passa, com dèiem, just a les portes de les eleccions a Galícia. I atenció, perquè la majoria absoluta del PP penja d'un fil. L'últim baròmetre del CIS indica que el BNG creix amb molta potència i que podria arribar a sumar amb els altres partits d'esquerres.
Alfonso Rueda, en canvi, trauria menys de 38 diputats, la línia que marca la majoria. Segons l'enquesta publicada avui, que no inclou la polèmica pels indults, els socialistes gallecs podrien enfonsar-se fins als 9 diputats. Ara en té 14. La batalla a Galícia, per tant, dependrà dels últims dies de campanya. A més, el CIS també pronostica que el conjunt de l'Estat ara mateix hi ha un empat tècnic entre el PSOE i el PP. Si ara repetissin les eleccions generals, tots dos traurien un 33% dels vots.
Doncs bé, sobre aquestes eleccions a Galícia i la possibilitat que el PP perdi la majoria absoluta, avui li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
Deia Castelao, el pare del nacionalisme gallec, que el veritable heroisme consisteix en convertir els desitjos en realitats i les idees en fets. Si les dades que avui publica el CIS es confirmen diumenge, Ana Pontón és en condicions de fer realitat un vell somni, de desallotjar l'hegemònic PP del govern mentre l'esquerra nacional gallega assumeix la presidència de la Junta. La polarització entre conservadors i nacionalistes és ben palpable. Pontón és la millor valorada i la que els gallecs creuen més preocupada pels problemes del país. Rueda, en canvi, rep més intenció directa de vot, en un context de clara davallada davant anteriors baròmetres i eleccions. La dada clau, a la pregunta de qui prefereix que sigui el president de la Junta, el 35% respon en Rueda i el 34,6% opta per Pontón, un empat tècnic que permetria a les esquerres governar Galícia. El gir progressista és cada cop més tangible i potser Feijó s'hauria de començar a preocupar.
Gràcies, Sílvia. Més enllà de les eleccions a Galícia o de l'indult condicionat a Puigdemont, la crònica política també passa avui per les declaracions de la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, que, atenció, ha defensat que Espanya assumeixi definitivament el debat entre monarquia i república.
Armengol admet, això sí, que ara no és el moment per la situació de crispació que hi ha al Congrés i les majories actuals.
I una de les coses que se tendran que hablar, obviamente, claro, es un debate que existe y que... Yo tengo 52 años, yo no voté la Constitución. Imagínese la cantidad de gente que no ha participado de esos debates y que quiere opinar sobre la España que quiere de futuro. Y claro que hablará de todo, y se puede hablar de todo, y se tiene que hablar de todo. Esto es lo sano. Ahora, la Constitución, que es maravillosa y que nos ha permitido los mejores 45 años de la historia de España, te dice el cómo. La tienes que modificar.
I també ha dit que està convençuda que de mica en mica s'aniran forçant tots els debats que calen per enfortir la democràcia, inclòs el de monarquia o república.
Les 8 i 20 minuts i tot plegat mentre continua també la guerra oberta dins la Fiscalia per la llei d'amnistia. Ara la tinenta fiscal del Suprem, Maria Ángeles Sánchez, s'ha enfrontat a part del seu equip i ha demanat un informe jurídic als fiscals que estan a favor d'investigar Carles Puigdemont per terrorisme. Ella és qui ha de decidir si el Ministeri Públic aposta per imputar Puigdemont pel cas de Tsunami Democràtic.
I ho fa enmig de la polèmica i de la divisió de la Fiscalia. El que vol la tinenta fiscal del Suprem és que els fiscals que van votar a favor d'investigar Puigdemont per terrorisme, que van ser la majoria, li donin tots els detalls per escrit. Vol que expliquin tots i cadascun dels arguments que tenen per justificar aquesta imputació. Recordem que la resolució del fiscal no és vinculant, només serviria de guia als magistrats de la sala penal, que són els que diran si obren una investigació contra Puigdemont per terrorisme. Això és el que reclama el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón.
I abans havíem acomiadat el Jordi Armenteres des de Madrid, però és que ho hem sabut fa pocs minuts. Carmen Calvo deixa el Congrés dels Diputats i el Consell de Ministres la proposarà com a nova presidenta del Consell d'Estat. El moviment polític és de gran importància dins les files socialistes. Calvo era de les poques diputades amb veu pròpia capaç de trencar la disciplina de vot i és també qui ha liderat la facció feminista més conservadora dins del partit aquests últims anys. Tornem, per tant, de nou a Madrid, Jordi.
Sí, Anna, Carmen Calvo, que ha estat de les més beligerants en lleis com la trans, el només sí és sí, i altres normes que s'han anat aprovant, sempre topant amb Podem. Qui va ser vicepresident de primera de Pedro Sánchez ha pogut mantenir aquesta autonomia de criteri al marge de la línia general de Ferraz. Calvo ja va ser ministre amb Zapatero i Sánchez la va recuperar després perquè pilotés el seu primer govern, però també la va destituir sense explicacions quan va fer fora part del seu pinyol ara fa 2 anys i mig. De fet, Carmen Calvo sempre ha dit que algun dia explicarà quin és el motiu que li va donar llavors a Pedro Sánchez. Demà el Consell de Ministres la nomenarà candidata a presidir el Consell d'Estat, aquest òrgan consultiu que per llei ha de fer informes de bona part del que aprova l'executiu espanyol.
Gràcies, Jordi. Bona nit.
Ara sí. Bona nit.
22, i l'altre gran front obert que enfronta el govern espanyol i el PP és l'assassinat de 2 guàrdies civils a Barbate, a Cádiz, per part d'uns narcotraficants. Aquest incident ha desencadenat una tempesta política. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que ha anat avui fins a Barbate per demanar la dimissió del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que creu que ha deixat abandonades les forces de seguretat de l'Estat que treballen al camp de Gibraltar.
Nos unimos a la petición unánime de las asociaciones de guardias civiles y de policía pidiendo al señor Marlaska que se vaya. Y se lo pedimos con absoluto respeto, pero entendemos que el señor Marlaska no puede seguir siendo ministro de Interior del Gobierno de España.
I no està sol. En la mateixa línia també han fet comunicats diferents sindicats i associacions de policies, l'alcalde de Barbate i també des de Podem. El secretari d'Organització dels Morats, Pablo Fernández, ho deia així de clar.
El señor Marlaska tiene que asumir responsabilidades, porque esta es una más de una larga lista de hechos que son inaceptables. La Guardia Civil lleva mucho tiempo demandando y reivindicando más medios porque se encuentran abandonados.
Però Marlaska ja ha respost que ni parlar-ne, que de fet va ser durant els governs del PP que el nombre d'agents a la zona va baixar i que un pla impulsat pel govern socialista ha permès arribar a una xifra rècord d'efectius.
No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos 5 años.
Segons les dades del Ministeri, el Pla Especial per la Lluita contra el Narcotràfic a Gibraltar ha permès detenir gairebé 20.000 persones en 6 anys. I mentrestant, a aquesta hora, estem també pendents de la decisió de la justícia. Els detinguts per la mort dels dos guàrdies civils a Barbate són al jutjat del municipi pendents que el jutge els envia o no a presó.
Dels 8 arrestats, el magistrat encara ha de decidir què fa amb els 6 que anaven a bord de la narcollanxa que van vestir expressament l'embarcació de la Guàrdia Civil on anaven les víctimes. Els altres dos detinguts, que suposadament volien ajudar a escapar alguns d'ells, han quedat en llibertat amb càrrecs i ja estan al carrer.
Doncs bé, de moment sembla que, segons El Periódico, la Fiscalia acusa a un dels detinguts, conegut com a Quique el Cabra, de 2 intents d'assassinat i, segons també apunten alguns mitjans a informació d'última hora, el jutge sí que hauria enviat a presó a 6 dels 8 detinguts per aquest assassinat de dos guàrdies civils a Barbate. De moment és la informació que tenim a aquesta hora. Les 8:25, al País Valencià, les autoritats han hagut de desallotjar una trentena de persones després que aquesta tarda s'hagi declarat un incendi forestal al paratge natural del Saler, a València. Són els veïns de 5 edificis propers a les flames que passaran les properes hores en un hotel en espera de saber si els bombers aconsegueixen donar o no el foc per controlat abans de demà.
De moment, però, no hi ha balanç provisional d'hectàrees cremades. Les autoritats hi han enviat més d'una vintena de dotacions que, segons el diari, a les províncies han hagut d'atendre 3 persones per inhalació de fum. De tota manera, el cap dels bombers de València, Enrique Chisbert, ha explicat que tenen previst donar-lo per controlat aviat.
La evolución es favorable, pero todavía no podemos dar el incendio por controlado. Hemos tenido, con carácter preventivo, que evacuar una serie de núcleos de edificios, que es también la gente que se ha evacuado, y como ya os digo, estamos trabajando en la zona con visos de tener el incendio estabilizado, esperamos en breve.
Les flames tenen 3 focus diferents, cosa que pot dificultar i molt les tasques d'extinció.
4 minuts i ens plantarem a 9:15 i al Pròxim Orient més de 60 persones han mort a causa dels bombardejos israelians sobre la ciutat de Rafah, al sud de Gaza. L'exèrcit hebreu que treu pit d'aquesta ofensiva i diu que ha servit per alliberar els primers hostatges civils després de 4 mesos de guerra.
Es tracta de dos homes amb doble nacionalitat, argentina i israeliana, de 61 i 70 anys, que es troben en bon estat de salut després de gairebé 130 dies retinguts per Hamas. A tots dos els van segrestar el 7 d'octubre fa més de 4 mesos. Aquest rescat arriba després que Israel hagi començat una gran ofensiva militar a la ciutat de Rafah, on hi ha 1.300.000 persones refugiades palestines.
I encara a l'exterior, la Unió Europea respon a Donald Trump després que amenacés de deixar de protegir els socis de l'OTAN que no es gastin més del 2% en defensa. Josep Borrell li recorda que l'OTAN no és una aliança a la carta.
Borrell considera que les paraules del candidat republicà a la presidència dels Estats Units no tenen cap sentit. De fet, fins i tot les ha qualificat d'arrucades. El cap de la diplomàcia europea les ha volgut tallar d'arrel.
Deixeu-me ser sarcàstic. Durant aquesta campanya veurem i sentirem moltes coses. Siguem seriosos. L'OTAN no pot ser una aliança militar a la carta. No pot ser una aliança militar que depengui de l'humor del president dels Estats Units. No és ara sí i ara no. Siguem seriosos. L'OTAN existeix o no existeix?
Paraules que s'afegeixen a les del secretari general de l'OTAN, que confia que els Estats Units continuïn sent un aliat fort, guanyi qui guanyi les eleccions presidencials del novembre.
I el Vaticà és una de les imatges del dia, la del Papa Francesc, rebent el president argentí, Javier Milei, en la seva primera audiència des que l'ultradretà va guanyar les eleccions. Amb la trobada, el pontífex deixa enrere totes les desqualificacions que li havia dedicat a Milei abans de ser president. Corresponsal de RAC1 a Roma, Nabuch.
Milei ha canviat d'opinió sobre el papa després d'haver entès, segons ha explicat a una televisió italiana, que és la persona més important d'Argentina i el líder dels catòlics al món. La nova etapa després dels insults s'ha escenificat avui amb una audiència al Palau Apostòlic que, segons fonts vaticanes, ha estat molt bona i molt amable. El pontífex ha dedicat una hora al seu compatriota, un temps més llarg de l'habitual, i ha agraït especialment els dolços que Milei li ha portat del seu país, unes galetes a llimona i els alfajores de la seva marca preferida. El president argentí ha tancat el seu viatge a Roma demostrant complicitat en una reunió amb la primera ministra italiana Giorgia Meloni.
I també una altra polèmica, en aquest cas una mica diferent, Isabel Díaz Ayuso, que assegura que el seu entorn està encantat amb la paròdia que li ha fet el programa Polònia de TV3.
Dicen que soy solo una facha y que de izquierdas ni borracha.
És un dels gags del programa versionant el tema Zorra de Nebulosa que s'ha fet viral aquests últims dies. Doncs bé, la presidenta de la Comunitat de Madrid N'ha parlat avui a Telecinco en aquests termes.
No sé si me gusta más la original o esta. A més, aquí no me llama zorra. A ti no sé si te gusta que te llamen. A mí yo prefiero que me llamen periodista o política o mujer, no sé. Me gusta más por otras cosas. Pero oye, si a mí me dices que, por ejemplo, abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua, eso es de ser fachas, aquí está la facha. Mira, además tú vas por Madrid, está todo lleno de fachas. 14 millones de turistas el año pasado, todos fachas. Nada, Madrid es todo facha, facha, facha.
Díaz Ayuso ha explicat que el vídeo del Polònia li ha arribat per totes bandes en aquestes últimes hores. Mig minut per dos quarts de nou i el País Valencià, en plena ofensiva contra el català, l'arcabisbat ha decidit editar per primera vegada, atenció, als evangelis en valencià. Se n'han repartit 5.000 exemplars entre parròquies, escoles catòliques i també fidels.
Fins ara els valencians de les parròquies no tenien cap text per resar cada dia en la seva llengua. Quan la diòcesi va saber que hi havia fidels que volien els evangelis en valencià, i va posar fil a l'agulla ràpidament i en només 3 mesos van redactar el llibre.
I encara sobre llengua, atenció a aquest cas que arriba des de Mallorca. Un àrbitre va expulsar a un entrenador de futbol base perquè s'hi va dirigir en català.
Va passar dissabte el partit de primera regional de categoria Laví entre el Petra i el Cardassà. L'entrenador de l'equip local, Miquel Santandreu, el van expulsar, segons explica la Unió Esportiva Petra, amb un comunicat oficial per parlar en català a l'àrbitre Laura Santos. Santandreu va veure la primera part una targeta groga per protestar i al descans va anar a parlar amb ella, que li va dir diverses vegades en castellano i ho va rematar amb un "estamos en Mallorca". Mallorca és parte d'Espanya. L'entrenador va contestar que té dret a parlar en català i l'àrbitre el va expulsar, segons va escriure l'acte, per desobedecer indicaciones mías. Laura Santos és àrbitre, llicenciada en psicologia i opositora a Guàrdia Civil.
I en ple debat sobre l'accés dels menors d'edat a la pornografia i les seves conseqüències, atenció també a aquestes dades. Pràcticament tots els espanyols estan a favor de posar límits als menors de 18 anys a les pàgines porno. Ara bé, la majoria creu que és responsabilitat de les famílies abans que del govern o de les mateixes webs. Ho diu l'últim baròmetre del CIS que s'ha publicat avui, Anna Salvador.
Concretament, el 93% dels enquestats creu que l'accés dels menors a la pornografia s'hauria de restringir o prohibir. La majoria, el 64%, creu que posar aquests límits és feina de les famílies, a través de controls als mòbils i ordinadors dels fills. En canvi, només la meitat considera que també és responsabilitat del govern i que s'haurien d'impulsar lleis o sancions en aquest sentit. D'altra banda, només un 13% dels enquestats creu que les mateixes pàgines web haurien de restringir l'accés als menors. I més enllà de l'accés a la pornografia, el baròmetre també pregunta per un altre tema relacionat amb internet, les estafes a través de dispositius electrònics. La meitat dels espanyols assegura haver-ne estat víctima d'alguna l'últim any, la majoria, amb un enllaç enviat en un SMS, un correu electrònic fraudulent, un missatge de WhatsApp o un fals operador que truca per telèfon. Gairebé la meitat de la població assegura estar força preocupada per aquests enganys.
I encara sobre dades, en aquest cas del Centre d'Estudis Demogràfics, 3 de cada 4 catalans són immigrants o tenen algun familiar directe que ho és. És a dir, que algun dels seus pares o dels avis va néixer fora del país. És una de les conclusions principals de l'informe que ha presentat l'entitat coincidint amb el 40è aniversari. L'estudi compara com era la Catalunya de principis de segle amb la societat actual amb 8 milions d'habitants. En repassem les conclusions principals amb aquest informe de la Judit Vila i el Joel Penya.
En quins moments creix la societat catalana?
En dues grans onades migratòries procedents de la resta de l'Estat a principis i a mitjans del segle XX, també durant el baby boom dels 60. A principis del segle XXI també hi ha dues grans onades migratòries més provinents, sobretot de fora de la península Ibèrica.
I com afecten la població?
El 1920, el 14% del cens el formaven persones nascudes fora de Catalunya. Ara són més d'un terç de la població. Més de dues terceres parts són almenys fills d'un immigrant i tres quartes parts tenen com a mínim un avi nascut fora.
L'esperança de vida s'ha duplicat des de principis del segle XX.
De mitjana, les dones viuen 86 anys i els homes 81. A això se li suma una caiguda dels nivells de fecunditat. Els catalans cada vegada tenen menys fills i els tenen quan són més grans.
La població més jove viu a prop de l'àrea metropolitana, la més envellida, a l'interior.
Els menors de 16 anys representaven el 2022 un 15,5% de la població. La gent gran, en canvi, tenia un pes relatiu de prop del 20%. Aquest percentatge s'enfilava fins al 25% en moltes zones de l'interior de Lleida i Tarragona.
Les 8:33 i en l'àmbit de la salut, despertar pacients ingressats a l'UCI mentre estan connectats a una màquina per respirar en millora el pronòstic. Un estudi liderat per la Vall d'Hebron indica que a llarg termini l'índex de supervivència es duplica en comparació amb els pacients sedats. El motiu és que estar desperts els ajuda a avançar en la rehabilitació i també a veure els familiars, Joel.
Els pacients que han participat en l'estudi tenien disfunció respiratòria greu per Covid-19. A més, van haver d'estar més de 28 dies amb la màquina ECMO, que serveix per fer les funcions cardiorrespiratòries. Entre els pacients que van despertar, la supervivència al cap de 6 mesos s'enfilava gairebé fins al 79%. En canvi, entre els pacients que continuaven sedats, superava per poc el 41%. El director del programa d'ECMO de la Vall d'Hebron, Jordi Riera, diu a RAC1 que avançar amb la rehabilitació ajuda els pacients a recuperar abans el seu dia a dia.
Permet la rehabilitació, però també interacció amb els familiars. Això vol dir que estan més conscients, cognitivament millor, també recuperes, poden parlar amb nosaltres i recuperes la maniobra diagnòstica bàsica i tan important que és l'anamnesi.
A més, apunta que no és dolorós despertar-los mentre estan endollats a la màquina ECMO.
I a tot això, l'Agència Catalana de l'Aigua aposta pel riu Besòs com a solució de la sequera a llarg termini. Defensen que millorar-ne les infraestructures i explorar-lo és més viable i barat que altres alternatives, com ara connectar la xarxa de l'Ebre amb la del Ter Llobregat.
De fet, a hores d'ara descarten aquesta opció. El director de l'ACA, Samuel Reyes, assegura que estan totalment focalitzats en el Besòs. Ho ha dit aquest matí a TV3.
Quan fa un any i mig potser no era una possibilitat, la millora de dues plantes depuradores com són Montcada i la Llagosta, la presentació d'un projecte d'ampliació per part d'Aigües de Barcelona, totes les analítiques fetes durant l'estiu i els sondejos fets al setembre-octubre, ens permet veure que el riu Besòs és l'alternativa a futur per l'autosuficiència de l'àrea metropolitana, portant fins i tot més aigua que la connexió amb l'Ebre.
Reyes ha remarcat que portar aigua en vaixells des de Sagunt, al País Valencià, o des de qualsevol altre punt és l'última opció en cas d'arribar a una situació de sequera crítica, sobretot perquè és una opció molt cara. El director assegura que, en cas de fer servir vaixells, seria per portar aigua a llocs on fos molt necessària, com ara els hospitals.
D'altra banda, en successos, els Mossos investiguen la mort d'un home a Cambrils. El cos ha aparegut en un camí rural i sospiten que l'han atropellat intencionadament.
Algú ha avisat la policia que hi havia un home ferit al camí que porta fins a Vinyols i els Arcs, al Baix Camp. La patrulla, que ha arribat més ràpid, encara ha intentat reanimar-lo sense èxit. El vehicle que l'havia embestit, però, ja no hi era. Segons l'ARA, els investigadors intenten identificar el conductor d'un turisme com a presumpte responsable de l'atropellament.
Els Mossos i els agents rurals, que també investiguen un accident de caça a Forallà, que el Baix Empordà, un caçador va ferir greument a un ciclista en disparar-lo quan el va confondre amb un senglar.
Va passar ahir al matí en una zona boscosa de difícil accés on estaria permès fer batudes. Ara els agents investiguen la senyalització al lloc de l'accident. El ciclista continua ingressat a l'hospital Josep Truet en estat crític. El caçador, que va donar negatiu en el test d'alcoholèmia, se li ha retirat l'arma.
2 anys de presó per una agressió homòfoba a Tarragona, ara fa 4 anys. L'acusat ha reconegut que va pagar i insultar les víctimes a canvi d'una rebaixa de pena.
L'home va donar un cop de puny a un altre noi cridant-li Marieta. Va ser a la porta d'una discoteca a la Rambla Vella. També va pagar a una altra persona que va voler intervenir-hi. La fiscalia li demanava inicialment 5 anys, però després de l'acord ho ha deixat en 2 anys i 1 mes i una indemnització de 8.000 euros.
I el sindicat majoritari dels Mossos, que denuncia que només un investigador de la policia, només un, es va poder activar dijous passat quan va aparèixer un home amb 2 trets a Girona.
Va ser la nit de dijous o divendres. Algú va abandonar el cos de l'home malferit a la porta de l'Hospital Josep Truet. El sindicat, el Sap Fer Vol, denuncia que només un agent estava de guàrdia per encarregar-se d'un cas tan greu, i el motiu és que el departament ha canviat el sistema de guàrdies dels investigadors per evitar pagar-los hores extres.
Les 8:37, més qüestions. Els treballadors de Danone no accepten la proposta inicial que els ha fet l'empresa davant del tancament de la planta de Parets del Vallès. La decisió deixarà sense feina 157 persones. Les dues parts s'han reunit avui després d'una protesta pels carrers de Barcelona que ha acabat a la seu central de la companyia.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Ara empresa i sindicats es tornaran a trobar dimecres i dijous per continuar negociant.
El president del comitè d'empresa, Jordi Barragán, ha deixat clar que no pensen acceptar les condicions que ha posat Danone damunt la taula. Apunta que hi ha marge per negociar, però demana a l'empresa que mogui fitxa.
Volem defensar la fàbrica de Parets que no es tanqui, o sigui, torno a repetir, i mantenir llocs de treball. La companyia vol tancar la fàbrica i reindustrialitzar-la, intentar pues, recol·locar molta gent de treballadors. Però clar, estem a l'inici de la negociació, ells han presentat una proposta inicial molt ridícula i no en matem, no l'admetem, això.
Durant la mobilització dels treballadors, els manifestants han llançat ous i iogurts contra la façana de l'edifici i també han enganxat adhesius amb missatges contraris al tancament.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8 i pràcticament 39 minuts i en Cultura demà, com dèiem a l'inici, farà just 25 anys de la mort de Carles Sabater, el cantant de Sau que va morir el 13 de febrer del 99 després d'un concert a Vilafranca del Penedès. I per recordar-lo, avui al 9C entrevistarem el compositor i colletrista de Sau, Pep Sala, que al costat de Sabater i de Joan Capdevila van fundar el grup de rock català. L'entrevista serà a partir de les 10 de la nit, però a aquesta hora us en podem avançar un petit fragment on Sala lamenta tot el que s'ha dit i especulat sobre la mort de Sabater.
Sau també havíem creat moltes enveges i el país a vegades tenim aquest vici i molta gent que parla sense coneixement. Jo simplement crec que és un tema més de desconeixement de les coses que, i és fàcil, és molt fàcil parlar i sense gent que tergiversa una informació i a vegades amb desconeixement i amb innocència i a vegades amb mala bava.
L'entrevista sencera que podreu escoltar a partir de les 10 de la nit i tot plegat justament també el mateix dia que s'ha publicat el llibre Cor trencat, mort i vida de Carles Sabater, del periodista musical Pep Blai, l'obra que parla de la trajectòria de Sabater i també la desaparició del grup Sau.
El llibre és una reconstrucció dels últims mesos de vida del cantant que va morir d'una aturada cardiorrespiratòria. L'obra, l'escriptor, desmenteix que Sabater fos un addicte a les drogues, com es va arribar a dir, i alega que tenia arrítmies que no es van detectar a temps.
Arriba un moment en què penses, i si igual tot tota la llegenda que corre de que el Carles havia tingut problemes d'addicció amb les drogues i que no sé què, dius, a veure, anem a ser objectius i anem a intentar, ja que escrius un llibre sobre ell, arriba fins al final, Pep, no? I llavors el que he fet és una investigació. L'autòpsia sembla una cosa, però quan te l'acabes de mirar, te n'adones que el Carles va morir del cor i que el seu cos no era el cos de persona addicta.
El líder de Sau va sumar 12 anys damunt dels escenaris com a cantant, però també com a actor.
I encara sobre llibres, ho acabem de saber, el Premi Santa Eulàlia de novel·la de Barcelona l'ha guanyat la cronista Sílvia Lagarde-Amat. En aquesta segona edició, l'obra premiada és Veus de mort als encants vells. En té més detalls la Bàrbara Padilla.
El llibre parla del detectiu August Dupin, que persegueix un assassí de llibreters a Barcelona l'any 1840. Retrata un cas que va sortir a la premsa catalana i francesa i que va resultar no ser real, tot i que durant un segle es va creure el contrari.
El 1900 i poc va haver-hi un editor, Ramon Miquel i Planes, un editor català, que es va entretenir a furgar fins a l'últim espai què hi havia de realitat amb aquest cas d'assassinats. I va acabar descobrint que era un fake news.
Amb aquest premi, l'autora vol reivindicar el potencial de la ciutat en l'àmbit literari.
I per la seva banda, el Col·legi de Periodistes edita un número especial monogràfic de la revista capçalera dedicat als 100 anys de la Ràdio Catalunya.
L'han presentat avui, vigília del Dia Mundial de la Ràdio, i han participat un centenar de periodistes i parla dels orígens de la Ràdio Catalunya, els formats, la presència de les dones, la ràdio musical i el futur. Ho explica el director de la revista, Jordi Rovira.
Que fa repàs d'un mitjà de comunicació que va néixer en plena dictadura. Hem de pensar que aquest segle la ràdio ha viscut una república, dos dictadures, una guerra civil i l'actual democràcia. D'aquests 100 anys, 43 han estat en dictadura. Per tant, ha estat una història convulsa. És la crònica d'un mitjà que no ho ha tingut fàcil. I tot el que estem escoltant fins i tot avui en dia és hereu de tot això.
La revista també inclou articles d'opinió que tenen un codi QR que permet escoltar-los de la veu dels mateixos autors.
I per cert, el Matina Codina de RAC 105 celebra demà el Dia Mundial de la Ràdio parlant amb gent que ha passat pels matinals de RAC 105. Serà de 6 a 11 del matí.
Parlaran amb Miquel Bernis, que torna a cantar el temps, Llucià Ferrer, editor del Fricandó Matiner, Badó Lladó, editor del Fricandó Matiner, Ivan Medina, el reporter per antonomàsia de RAC 105, amb qui repassaran els reptes més bojos que va completar, el Peyu, autor de trucades absolutament surrealistes, Quim Morales i Xavier Pérez Izquierdo, que repassaran la seva etapa al capdavant de la primera hora, Elisenda Carot, que també va participar al Fricandó Matiner, i Josmar.
I quan falten dos minuts per arribar a tres quarts de nou, hem de parlar encara de la gala dels Goya, però concretament d'una polèmica, perquè el Consell d'Informatius de Ràdio Televisió Espanyola renega d'Inés Hernán, que dissabte va fer de reportera a la catifa vermella dels premis. En un comunicat a Twitter critiquen el to que va fer servir durant la retransmissió i també el seu comportament. Alguns exemples. Va arribar a fer un rot en ple directe i a Pedro Sánchez, per exemple, li va dir Perro Sánchez.
un eructo me he tirado que con un absoluto y profundo sonido, porque ya lo tenía que echar.
Chicos, creo que me he hecho un poco de pis, no es broma. Me ha dicho hola la Ripley, ¡no! Un momento, si viene perro le paro, ¿eh? A Perro Sánchez le paro. Eres un icono, Presi, que tenemos. Hola María, ¿cómo estás?
Soy su repre.
Ay, joder.
Ahora llega. Mira, yo soy su repre, pero oye, nunca me hacen entrevistas.
Llevo 5 horas aquí, que estoy hasta el coño.
Aquesta tarda l'humorista i comunicadora ha fet un tuit responent les crítiques, es limita a dir que ella es dedica a l'entreteniment i que s'alegra d'estar complint amb la seva funció. Pràcticament 3 quarts de 9, moment per repassar els esports amb el Quim Salvador. Quim, bona nit.
Hola, bona nit, Anna.
Aquesta nit que es tanca ja la 24a jornada de primera divisió.
Amb el partit Almeria Atlètic Club de Bilbao a partir de les 9, si l'equip basc guanya el QE, situarà 3 punts del Barça en la lluita per les posicions de Champions i a 8 del Girona, que és el pròxim rival de l'Atlètic Club. També avui es completa la jornada a segona divisió amb el Valladolid Albacete, que està en joc des de 2 quarts de 9, minut 13 de partit, empat a 0 el nuevo José Zorrilla. Si guanya el Valladolid, l'Espanyol baixarà fins la 6a posició a la classificació. La 6a és l'última que dona accés a promoció d'ascens.
D'altra banda, la revista portuguesa Luz rectifica i admet que es va equivocar atribuint a Deco la frase de cal trencar amb el model del Barça.
El periodista que va entrevistar el director de futbol del Barça, Afonso de Melo, ha reconegut a RAC1 que es va equivocar atribuint al director del futbol del Barça la frase on deia que calia trencar amb el passat referint-se al model de joc blaugrana.
I el meu raciocini és...
Després que sortia el nom de Klopp, jo li pregunto, si Klopp ve al Barça, el Barça està preparat per canviar la seva filosofia de joc? Jo li faig aquesta pregunta i, per error meu, es publica com a frase de Deco.
Sai, com resposta de Deco.
També s'ha disculpat públicament l'editor de la revista. D'altra banda, el president blaugrana Joan Laporta s'ha reunit amb grups d'opinió, el senyor Ramon, Dignitat Blaugrana, Compromissaris FCB, Seguiment FCB i Un Crit Valent, per analitzar l'actualitat del club.
Més enllà d'això, demà torna també la Lliga de Campions amb els primers partits dels vuitens de final, amb el Copenhague-Manchester City i amb el Leipzig-Real Madrid.
El Madrid comença les eliminatòries amb la defensa en quadre. Militao, Alaba i Nacho estan lesionats i Rüdiger és dubte, sense el porter Courtois i també sense el màxim golejador de l'equip, Jude Bellingham, que es va fer un esquinç al turmell esquerre dissabte contra el Girona. Diu l'entrenador Carlo Ancelotti que no és un problema.
Tenemos que pensar que no está Bellingham, pero sin Bellingham hemos ganado 4 partidos de 4. Significa que lo que han reemplazado a Bellingham en estos partidos lo han hecho muy bien. Sea Brahim, sea José Lu, que tienen distintas características, pero creo que lo podemos hacer bien también mañana.
Per cert, l'autobús del Real Madrid ha tingut un accident lleu sense danys personals durant el trajecte per autopista entre l'aeroport i l'hotel de concentració alemany. Ha estat una topada amb un cotxe. Aquest Leipzig-Real Madrid demà a les 9, també demà a les 9, el Manchester City, vigent campió, juga al camp del Copenhague.
I també més futbol, Alexia Putellas, que s'ha reincorporat als entrenaments del Barça femení.
La capitana blaugrana va tornar a operar-se del genoll esquerre a finals de desembre, no juga des de mitjans de novembre i avui ha pogut fer per primera vegada des de llavors part de treball amb el grup a la sessió d'entrenament. Alexia està complint amb els terminis fixats en la seva recuperació i el Barça espera que pugui tornar a jugar el mes de març.
I acabem explicant que els Mundials de Natació de Doha, la selecció espanyola femenina de waterpolo s'ha classificat per les semifinals.
Ha guanyat el Canadà a quarts per 12-9 i es jugarà l'accés a la final contra els Estats Units dimecres a les 2 del migdia. El nedador balear del Club Natació Terrassa, Mario Mollà, ha estat 6è a la final dels 50 metres papallona i el també mallorquí Hugo González s'ha classificat per la final dels 100 metres esquena que es disputarà demà a la tarda.
Gràcies. Gràcies, Quim. Bona nit.
Bona nit.
I el temps, com sempre, amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Hem començat la setmana, déu-n'hi-do, el vent que ha fet, que ja saps que no m'agrada gens. Ha d'afluixar o no?
Ha d'afluixar, sí, ha d'afluixar. Ha bufat amb ganes i encara bufa, no només en àrees del Camp de Tarragona, comarques de Tarragona en general, on hem tingut alguns llocs cops de vent de 90, 100, 120 km per hora, també propers als 100 km per hora en àrees de les Terres de l'Ebre, sinó que també, per exemple, cap a la Plana de Lleida, on encara està bufant amb ganes, el Picat, el Segrià, s'ha arribat als 113 km per hora. No cal dir que ni rastre de boira amb aquesta ventolera que ho asseca tot i que és un vent que arriba una mica rescalfat a la costa i al prelitoral, i com que demà fluixa, de fet anirà fluixant al llarg de la nit fins a desaparèixer, doncs demà a la costa i al prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona recularem 2, 3, 4 graus. En general, un dia per això suau, de 15, 19, 20 graus a la majoria de comarques. Cap al Pirineu, una mica més de bonança respecte avui. A Puigcerdà avui no passaran dels 13. Demà creiem que, doncs això, cap a l'àrea pirinenca, temperatures al centre del dia una mica més altes. Serà un dia en general, tot i alguns núvols assolellat, i de bon matí tant per les setmanes d'avui. Algunes glaçades les tindrem en sectors interiors de la meitat nord de Catalunya, però tampoc serà una matinada especialment freda, i de fet al Pirineu ens llevarem amb una mica menys de fred que no pas avui. Temps tranquil.
Pluges què?
La precipitació, mira, hem tingut quatre gotes aquesta tarda, alguna volva de neu en algun sector del nord del Pirineu aquesta tarda, aquestes últimes hores, però de moment no en veiem ni demà ni els propers dies, i això, avui encara tenim el vent per comentar alguna cosa, demà ni això. Però ja trobarem coses per comentar, home.
No, però el que volem comentar és la pluja intensa.
Sabà, i persistent,
no
sobretot
de...
allò... Bueno, abans alguna tertuliana em deia que té ganes d'un bon xàfec.
Home...
Una tertuliana aquí present que
vol, aniria bé,
vol, però que vol pluja més intensa, es veu? Sí.
Gràcies, Abel.
Una negociaré, que vagi bé.
11 minuts i arribem a les 9.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Dilluns 12 de febrer del 2024, avui felicitant una de les nostres tertulianes, l'Eulàlia Soler. Com estàs, Eulàlia? Per molts sants.
Avui vinc a fer apologia de la patrona verdadera d'aquesta ciutat.
Sí, eh?
Clarament. Sí,
la Mercè no...
L'únic
dia que... impostora.
L'únic dia que sóc una creient fervorosa i faig tot el dia, estic... Sí,
què,
sí,
què és
un
això?
Dia molt xulo.
Què
us he portat un panetone.
Aquí? Ah,
perquè, sí, perquè m'han regalat un panetone per Santa Eulàlia, que crec que és un panetone una mica de Sant Valentí, però tot i així jo el porto
combina
per Santa Eulàlia.
Santa Eulàlia i Sant Valentí.
I llavors he pensat, porta-la a la ràdio, i llavors us he portat panetone. He pensat
moltes
que si
gràcies.
No ens acabem aquí, també els esports ho agrairan.
Home,
i
tant.
Aquí al llarg de la nit.
I la redacció d'informatius, que aquestes hores encara hi ha gent, eh?
Sí, ara només falta fer un manifest perquè Santa Eulàlia sigui la patrona altre cop, sigui el festiu.
Teniu un moviment en aquest sentit? De...
Bueno, jo crec que cada cop es va... Mira, avui tots els folcles fan festes, és veritat que és per Carnestoltes,
sí.
però estem allà, Anna. Jo crec que, jo crec que estem
revertint la situació. Enric Sierra, director de la Vanguardia. Com estàs?
Molt bé.
Tenim feina avui, eh?
Sí,
perquè
sí.
L'Enric ens va prometre que, com ara deia l'Eulàlia, avui és dilluns de Carnaval, la majoria d'escoles, si no totes, avui fan festa precisament per celebrar el Carnestoltes, i Enric, ens vas prometre que ens portaries música.
I
una sessió de Carnaval.
Una minissessió, perquè el Carnaval pot durar moltes hores.
Clar, sí, home, no farem tota la tertúlia. Minissessió per fer un tastet.
Una minissessió a tope.
Però has punxat aquest cap de setmana o no?
Al final es va suspendre per la pluja.
Ah, vaja. I no ho han ajornat
sí,
un altre dia?
Sí, ara estem preparant una festa de primavera.
Ah, veus que bé.
Passar-ho
tot. No et quedaràs sense poder punxar totes aquestes cançons. No sé, vols destacar-ne alguna de les que tenim? A veure si... Crec que el Nieto les té per aquí. Si haguessis de dir, per excel·lència, quina és la teva cançó preferida de Carnaval...
A veure...
Després la tornarem a sentir,
vagi,
però ara per...
Vagi per endavant... que aquestes cançons no són les meves preferides, són les que jo punxo
punxes per Carnaval,
perquè,
tu t'adaptes al públic.
Ah, efectivament, perquè sóc un professional com a Copampino. Però si jo fes una llista de les meves preferides...
No,
segurament...
No. Que queda claríssim que aquestes no són les teves cançons preferides.
Però el bon aquí és el que sap llegir la gent que l'escolta.
Ah, clar.
I aquest
és l'Enric.
Per Carnaval, la Samba de Janeiro és la que hauria de sonar. Sí.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta.
Tu venies molt predisposada a aquesta festa de Carnaval i a sobre t'has trobat amb un panetone.
Un panetone, i a més no m'he recordat de felicitar l'Eulàlia perquè avui he felicitat a la meva filla, que també es diu Eulàlia, i no m'he recordat quan he arribat a felicitar l'Eulàlia, per tant la felicito aquí a Mandena. I després d'una cosa, jo crec que Eulàlia, Santa Eulàlia sigui la patrona petita de Barcelona, té un punt de romanticisme. Jo què vols que et digui? És a dir, a mi em sembla maco. Em sembla maco que... Perquè la Mercè està molt bé i tal, però...
La fa més valuosa, no?
Sí, la fa més especial, la fa més singular, la fa més màgica.
Mira,
no?
Veus?
Sí,
en sèrio. Ja estàs contenta, Eulàlia.
Sí, no.
Jordi Cominal, bona nit, com estàs? Tu què en penses d'aquest debat? Ets més de Mercè o d'Eulàlia?
Santa
Eulàlia
és gloriosa. Sí, i tant.
Doncs bé, com veieu, avui tenim molts temes. Hem de menjar també un panetone, que aprofitarem a veure si en alguna pausa podem tastar-lo. I, com dèiem, acabarem amb aquesta música que ens ha portat avui l'Enric Sierra de Carnaval. Però abans sabeu que demà tornen aquestes mobilitzacions arreu del país, bloquejant alguns dels elements importants de la logística del país, sobretot de l'accés de mercaderies, l'AP7 a la la Jonquera, el Port de Tarragona, també Mercabarna, altres punts amb aquestes columnes que aniran baixant. Per tant, ara de seguida en parlarem i també trucarem a dues persones que ens ajudaran a saber una mica quina pot ser aquesta situació de demà. D'una banda, doncs, a un comissari dels Mossos d'Esquadra perquè ens expliqui si hi ha algun dispositiu preparat especial, i també a un dels responsables del Port de Tarragona perquè ens comenti quina és la situació que es pot viure en aquesta infraestructura. Ara de seguida tornem.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Quan fa que no vas al dentista?
Fes d'Instituts Odontològics el teu dentista de confiança i aconsegueix el teu millor somriure.
Demana cita ja al 900-131-002 o a ioa.es.
Fes-te ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC1 presenta Via Lliure, amb Xavi Bundó en directe des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El diumenge 18 de febrer des de les 9 del matí, el Via Lliure visita el quilòmetre zero del món casteller. Un matí de tradició, emocions i Via Lliure a la Costa Daurada Interior.
Viatjarem al cor del fet casteller, una ciutat que reivindica també en el terreny gastronòmic i artístic.
Amb la presència de la nova generació d'artistes ballenys d'èxit, Figaflaues i Mariona Escoda. El diumenge 18 de febrer, des de les 9 del matí, veniu a veure el Via Lliure amb Xavi Bundó des del Museu Casteller de Catalunya a Valls. El primer que arriba, el primer que seu. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de l'Ajuntament de Valls i la Diputació de Tarragona i amb la col·laboració de Port Tarragona. A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
4 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Com dèiem, demà hi ha prevista aquesta gran mobilització dels pagesos amb l'objectiu de boicotejar també els principals punts estratègics i de transport de mercaderies. Hi haurà marxes lentes des de diversos punts del país per anar a bloquejar el Port de Tarragona, Mercabarna, l'AP7 a l'altura de la Jonquera, i tampoc, això també després ho comentarem, no descarten que això es pugui allargar més d'un dia. És a dir, que no sigui una aturada, una mobilització puntual de demà, sinó que es pugui allargar uns quants dies més. La setmana passada vam veure ja alguns passos. No sé si creieu que aquest bloqueig, faig ronda ràpida, pot fer reaccionar altres institucions que no siguin precisament la Generalitat, que dèiem la setmana passada que té una mica les mans lligades amb el marge de mobilitat que té. Si creieu que això realment pot arribar a altres instàncies que faci que alguna cosa es bellugui. Enric.
De fet, quan ja la setmana passada hi va haver aquest bloqueig, ja va haver veus que provenients del món econòmic, del món dels grans distribuïdors de menjar i també algunes agrupacions de grans empresaris que deien alerta perquè ens hi hem de posar amb això, perquè si no arriba aquest primer aliment, aquest aliment dels productors, doncs tot això se'n va en el risc. Per tant, jo crec que el toc d'atenció ja el van donar la setmana passada. Demà aquest toc d'atenció va directe en vena justament al mercat de la distribució dels productors, dels pagesos, i per tant redundarà en aquesta advertència que ja han rebut aquests distribuïdors. Jo crec que ho faran i tindrà una repercussió, però per mi que ja s'està movent alguna cosa en aquest camp i que jo crec que fins i tot des d'un punt de vista polític també se'ls ha citat en els distribuïdors, en els intermediaris, que es coneix més popularment, perquè també doncs tingui consciència de que sense el primer productor, la resta del negoci se'n va a Norris.
Eulàlia.
Sí, al final, quan parlem de posar un tema a l'agenda, no? Que al final és el que estan fent els pagesos, perquè els pagesos fa molt temps que segurament, bueno, no, segurament no, segur, tenen reivindicacions i tenen problemàtiques i no estaven sent prou escoltats, i per tant ara el que han fet és posar-ho a l'agenda política, no? Que expliquem. I no només posar a l'agenda política, sinó que els pagesos també tenen una capacitat de pressió brutal. Hi ha sectors que no tenen tanta capacitat de paralitzar el sistema productiu, però en aquest cas ells són el sector primari, no? I per tant ja ho diu el nom, no? Són a la primera baula d'una cadena que al final és el que ens porta al plat a taula. I en aquest sentit, doncs clar, la capacitat de pressió fa que puguis paralitzar un país, i ells ara el que estan aprofitant és aquesta capacitat de pressió, no? I sí que em fa pensar en com de vegades problemàtiques que tenen unes arrels molt, molt profundes i que més toquen a pràcticament molts sectors de l'economia, perquè no només es queden al sector primari, sinó que això després va derivant en els altres sectors i té impacte en els altres sectors, no? Com de vegades ens costa parlar-ne quan no s'arriba ja a la punta de l'iceberg, no? Quan s'arriba ja en el punt de clímax com el que ara s'estan trobant ells en la seva situació, i com fins que no fas un cop, no?, sobre la taula, llavors no et prenen en sèrio, perquè, per exemple, no?, el tema de la burocràcia, que ja sabeu que és un tema que a mi em preocupa i m'ocupa molt, i fa molt temps que això passa, i passa en molts sectors diferents, però, ostres, que després al final ells hagin de paralitzar-se, hagin de parar a mitja ciutat perquè llavors se'ls escolti, crec que és una cosa que és simptomàtica també de com funciona la política, no? Que ara ens movem molt per això, pels temes que es posen d'una manera que paralitzi l'agenda. I m'agradaria pensar en una política en què també pogués anticipar una mica més aquests problemes i no arribar a aquests extrems, no? I per últim, aquest és un tema a Europa, bàsicament. Europa crec que també hi té molt a dir, i que no podem pensar això en una cosa només